Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia. La reunió de ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona, l'Eurogrup, ha finalitzat sense acord després de 16 hores de negociació i la trobada repetirà demà en un nou intent per desbloquejar un paquet de mesures econòmiques per alleujar l'impacte de la pandèmia de coronavirus. D'altra banda, l'expresident espanyol Felipe González ha afirmat avui que cal normalitzar la vida parlamentària, però que es pot fer des de casa, per donar exemple a la ciutadania que cal complir el confinament. En una entrevista a Onda Cero, l'exlíder dels socialistes espanyols ha manifestat d'aquesta manera el seu rebuig a la decisió del Partit Popular i de Vox de fer tornar part dels seus diputats al Congrés i obligar el govern espanyol a fer sessions de control de manera presencial, com es va aprovar ahir mateix. I mentrestant, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha reconegut en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí que hi haurà un problema seriós si no es pot fer la collita de la fruita, perquè això pot provocar un problema d'abastament i, per tant, una pujada de preus. En aquest sentit, ha defensat les mesures adoptades pel govern espanyol per facilitar que aturats joves d'entre 18 i 21 anys amb residència a Espanya, encara que no tinguin permís de treball, immigrants amb papers puguin fer la campanya de la recollida de la fruita. I a Catalunya ha superat aquest dimarts les 3.000 morts per coronavirus en una jornada, però en què han tornat a baixar tant les defuncions com els contagis. I pel que fa a l'estat espanyol, aquest dimarts hi ha hagut un repunt de víctimes mortals i 9 casos fins a 140.000. I avui també us podem explicar que el Consell Escolar de l'Estat s'ha oposat aquest dimarts a allargar el curs fins al juliol per tal de substituir les classes presencials perdudes durant el confinament pel coronavirus. El Ministeri d'Educació reuneix avui mateix amb les comunitats autònomes per preparar el final del curs amb la pandèmia. I per acabar, us expliquem que el Banc dels Aliments ha vist com des de l'inici de l'estat d'alarma les peticions d'ajuda alimentària per part de les entitats socials no paren d'augmentar, segons han explicat a través d'un comunicat. Han aportat noves mesures que han permès que des del passat 14 de març l'entitat hagi repartit més de 890.000 quilos d'aliments. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal, com esteu? Avui és dimecres, dia... Quin dia és avui? Dia 8 d'abril de 2020. I estem en plena Setmana Santa. Però estem.
Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Com esteu? Com esteu? Com esteu? Com esteu? Com esteu? Jo estic bé. Jo estic bé. Per sort, estic bé. Estic bé. Aviam. Aviam. És el monotema. Ha canviat, des de fa setmanes, el monotema a un altre monotema. Doncs el coronavirus, que ens segueix donant preocupacions, en alguns moments, en algunes circumstàncies, notícies dolentes, notícies fatals, la pèrdua d'un familiar, d'un amic, d'un ésser estimat, en ple 2020, ojito, ojito, una pandèmia inesperada. Vaig llegir l'altre dia a La Vanguardia un article que duia, a més, un parell de fotografies sobre el port de Barcelona, sobre l'aigua del port de Barcelona. I deia, l'article tenia aquest titular, Las aguas cristalinas del puerto de Barcelona. I, evidentment, deia que la manca de moviment, no només de vaixells, sinó de presència de la gent llançant brossa, llançant porqueria. Hi havia un parell de fotografies que, de debò, em dieu, això és, jo què sé, una platja de la República Dominicana. I m'ho crec, I era el port de Barcelona. El port de Barcelona. Bueno, aviam si m'agradaria recuperar-les, aquestes fotografies, i publicar-les al meu Instagram, al meu Facebook, perquè és que, de debò, que valen la pena, Valen la pena mostrar aquestes fotografies i dir, mireu, 15 dies sense moviment al port, vale que els vaixells també embruten, d'acord, però i nosaltres? Quina enveja, Quina enveja del que podem arribar a tenir. Bé, un altre tema. Ahir dimarts, saps què passa? Que hi ha tantes hores per pensar que vaig incloure una pregunta a les persones que segueixen el meu compte, una pregunta que era més o menys, o sense més o menys, era aquesta. I si et regalessin 3 hores per saltar-te el confinament, durant el dia d'avui, què faries durant aquestes 3 hores? Què faries? I a més, amb la nota, amb l'epígraf de estar permesa la distància personal, què faries en aquestes 3 hores? Mare meva, us llegiré algunes respostes perquè podeu comprovar quines són les nostres mancances i les nostres necessitats, de forma majoritària, Mireu, Ingrid em deia muntanya i amics. Eli em deia pisar l'arena de la playa y el agua y el mar y acto seguido a ver a mi familia. Y a la pelu no, porque no me daría tiempo. Una altra, els amics de la ferreteria Marimón, d'aquí, del barri d'Horta. Dic d'aquí perquè sóc a casa. Deien agafar tota la família i amics i fer una paella vora el mar. Cristina Corral, una bona amiga. Aniria corrent a veure els meus pares i els abraçaria i faria un munt de petons. Distància personal, amor a la família. Daniela, una bona amiga d'Andorra. Dinar amb tota la família i celebrar que estem tots bé. De nou, la família. Àngel Tamburini, un bon amic també. Ir a dar un largo i tranquilo paseo. Susana, en ver a mi chico. Verónica, abrazar a mi hija y a su pareja, a ver a mi madre y me encantaría coger un avión para hacer cosquillas a mis nietos, pero de momento no es posible. En 3 horas, home, nocturna no es posible. Angelina, diu, ara sóc a Madrid per circumstàncies laborals, però m'agradaria abraçar la meva mare i veure els meus fills que estan a Barcelona. Proximitat i família. Cristina, anar a veure els meus nebots. Proximitat i família. Anar a veure la meva mare, el meu germà i el mar. Proximitat i família. Què més? Anir a dar un passeo a la playa. Bueno, repòs, benestar. Anar a veure els meus pares. Proximitat i família. Dolors, em posaria les bambes i començaria a córrer i més per uns camins que fan sentir-me que estic viva i sóc lliure. I a última hora, anar a casa de la meva família i abraçar-los. Família, proximitat i sentir-se bé. Un conte que es diu No, no, cuelga tú. Abrazar a mis padres y a mi hermano y quedar con la persona que quisiera para tener Muchos besos. Bien. Nuria, llevar a mi hija a ver a mis padres y abrazarlos mucho. Proximitat i família. Manel, està amb la meva filla. Bé, doncs totes les respostes. Paco, diu, corriendo a Badalona a ver a mi madre. El 90-95% de les respostes, l'heu sentit, eh? Són bestials. La necessitat que tenim de veure els més propers, en aquest cas, la família. Veus? Us deia fa una estona, ostres, em decepciona el comportament de la societat. Per què som tan marranos embrutant el mar? Però veus? Això? Aquest allau de respostes de necessitat de veure la mare, els pares, els fills. Això m'encanta. Família 50ers, això m'encanta. Ara em direu, home, és que no totes les famílies es porten bé. Ja ho sé, clar que ja ho sé. He dit de forma majoritària, com heu vist, com heu escoltat, el 90-95% de les persones doncs estan necessitades de veure a la família. Això és maco. Això m'agrada. Què voleu que us digui? A mi m'agrada. I especialment un bon grup de gent que em diu veure el mar. Veure el mar. Veus com s'acaba tancant el cercle? Veure el mar, el que dèiem al principi de les fotografies de La Vanguardia, família. Veure el mar, família, el mar, família. Conclusions. Si anem al mar, no l'embrutem, que així quedarà molt maco per molts anys, i depèn de nosaltres, sobretot de nosaltres, i veure la família, home, sempre que puguem, està francament bé. No us sembla? En fi, família 50, gràcies per ser-hi un dia més. Dimecres, demà no farem programa. Demà passat no farem programa. Dilluns de Pasqua no farem programa. I dimarts 14 farem programa. Oi que no em fallareu?
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Bet. Iniciem aquesta proposta informativa en benefici de tots i que majoritàriament està dedicada a tot el que fa referència al tractament del coronavirus Covid-19 per part de la Diputació de Barcelona. Avui la dedicarem a dos temes principals. El primer, la visita ahir, dimarts al matí, de la presidenta de la Diputació, Núria Marín, al recinte extrahospitalari Gutmann de Can Ruti, a Badalona, que va rebre els primers pacients un cop s'han enllestit els treballs d'adequació que està fent la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, Núria Marín va estar acompanyada per la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, i de l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor. A la visita també han assistit la secretària general de Salut de la Generalitat, Laura Pelai, i el director gerent de l'Institut Gutmann, Josep Maria Ramírez, així com el gerent de la Regió Metropolitana Nord, Jordi Ara, a més de diferents membres dels dos centres sanitaris. La presidenta, Núria Marín, ha posat en valor la importància de continuar treballant conjuntament entre totes les institucions per fer front i poder donar una resposta coordinada a la crisi provocada per la Covid-19. A més de destacar la ràpida reacció de les institucions involucrades i dels dos centres que han permès la construcció d'aquesta extensió hospitalària. D'altra banda, la vicepresidenta Carmela Fortuny ha destacat molt positivament la feina que estan fent els 40 operaris de la Diputació a l'hora que posar a punt la infraestructura necessària per tal que aquest equipament entri en funcionament. El recinte té una capacitat per 70 pacients i per la seva instal·lació s'ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. A més, la Diputació, recordem, s'ha integrat també en la coordinació de l'Hospital Temporal Fira Salut a les instal·lacions de Fira de Barcelona i ha cedit 70 llits a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I un, permeteu-me aquesta opinió personal, té la impressió que quan volem, quan ens unim i volem fer coses, les acabem fent i som de debò, acostumem a ser força imparables. Som humans, però imparables. En aquest sentit, us informem també del suport telemàtic que la Diputació de Barcelona està fent als ajuntaments en mediació ciutadana durant aquesta etapa francament complicada, en aquesta etapa francament excepcional. Per sol·licitar aquest suport telemàtic de la Diputació de Barcelona, la ciutadania s'haurà de posar en contacte telefònic o per mail amb el seu ajuntament. Durant aquests dies de confinament, s'oferirà a través d'una línia telefònica del Servei Itinerant de Mediació Ciutadana a tots els municipis de la província que no disposin d'aquest servei. la tipologia de casos que s'atenen són conflictes o divergències en la convivència veïnal i familiar. Mare meva, clar, és que estem moltíssimes persones durant molts dies, crec que ja portem 24 o 25, tancats a casa, llevats d'alguna petita sortideta a comprar o anar a veure algun familiar gran. És el meu cas. Jo cada 4 o 5 dies vaig a casa de la meva mare, que farà 90 anys el proper mes de maig, que els viurà sola, i això és prou trist. I, d'alguna forma, espero i suposo que no de forma regular, hi ha diferents conflictes entre la convivència veïnal i familiar. L'objectiu de l'atenció de la Diputació és, sobretot, sobretot, rebaixar l'atenció al malestar i acompanyar la ciutadania en la gestió d'aquest procés que és francament complicat i excepcional. I, evidentment, desagradable. Evidentment, desagradable. La declaració de l'estat d'alarma i el confinament de les persones i famílies als domicilis, clar, hi ha vegades que poden fer aflorar tensions veïnals, intrafamiliars, crits i altres tipus de molèsties afectant l'equilibri de la convivència veïnal, sovint és prou fràgil. Clar, en aquest sentit, la mediació és una eina molt bona per abordar el conflicte mitjançant el diàleg. Un mediador o una mediadora professional imparcial acompanya les parts en un conflicte per tal que la puguin expressar les seves inquietuds i necessitats. La mediació es basa en entendre el conflicte com una oportunitat de canvi i de millora de la convivència per tal que les persones trobin solucions on totes les parts hi surtin guanyant o, potser, en el pitjor dels casos, l'objectiu és que tothom perdi el menys possible. Família, acabo i recordo, això és permanent, això és molt important, això que diré. Contra la violència masclista. Que no ens aturi el confinament. Sisplau, si ets víctima d'algun tipus de violència masclista, truca aquest telèfon. 900-900-120. Si sospites que alguna dona o alguna criatura està patint violència al teu voltant, és que no cal que siguis tu. És que si ho veus, truca. Truca sí o sí. Truca al 112. Oi que em faràs cas? Si sospites que alguna dona o alguna criatura està patint violència domèstica, truca ja al 112. Les violències masclistes són, recordo, delicte públic. I és responsabilitat de tothom aturar-les. Oi que em fareu cas? Gràcies.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat.
Molt bé.
Tot teu, Sergi.
Gràcies, Bet.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
I aquesta és la sintonia que cada dia de cada dia, que cada dia a 50ers ens acompanya i ens diu que tenim al costat, que no al darrere, un bon amic, que a part de Jordi Mavras, és Banco Mediolanum. Des de fa 35 anys, no és un banc 50er, eh? No, és jovenet, i fa unes coses que no fa cap banc. Ara en parlarem. Senyor Jordi Mavras, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Fantàstic, gràcies a Déu, perquè avui en dia és complicat, sembla.
Confinat a casa, eh?
Sí, efectivament.
Així m'agrada. Avui el nostre professor d'economia de capçalera té dos grans ítems, dues grans pincellades per parlar-nos i orientar-nos de tot això que està passant, com es pot afectar i què podem fer. En aquest sentit, tens dos ítems que són salut i diners. I aquests dos ítems, com els desenvolupem? En primer terme, Jordi, vols parlar de la salut?
Home, jo, sincerament, parlar de la salut no m'atreveixo perquè no tinc coneixements, no és una cosa que conegui en profunditat.
Sí.
I per dir tonteries, pues, sincerament, hi ha altres, o sigui, els polítics i altres. Vull dir, els de números no sabem de salut.
Bueno, per tant, no toquem. És a dir, aquest tema s'acaba ja. És a dir, jo pensava que era una gran pinzellada i és de salut no en parlo perquè no vull... Molt honest. Per part teva és molt honest.
No, a veure, jo el que no puc fer és parlar de coses que no són la meva especialitat.
Sí.
Evidentment, el que puc dir és que hi ha una cosa que em sorprèn, com a, crec que qualsevol persona del món en aquest moment, que és que de sobte ens haguem trobat amb aquesta situació que és tan anormal, de manera tan global, i que el que també sobta és de que tots els països han utilitzat medis o tècniques diferents per entomar
per combatre, les solucions. Sí, sí.
I, per tant, això doncs, no deixa de sobtar que, primer, hagi sigut tan global i, segon, que no hi hagi una ordre o un ordre global. Això vol dir diverses coses. Una, que moltes de les institucions globals que hi ha, com l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, o fins i tot més que coses que ens toquen a nosaltres, com a Europa, doncs poder no tenen les idees clares o no tenen la suficient força com per poder dictar unes directrius i que la gent les segueix. I en segon lloc, el que em porta a pensar és que si tothom fa la seva, doncs el millor és que ningú sap contra què lluita. I no hi ha una lluita pitjor que no saber qui és el teu enemic.
Hem parlat en primer terme de salut i ara parlem de diners.
Evidentment, aquesta cosa que ens està ocupant a tots a nivell mundial permet qualsevol mena de teoria conspiranoica.
Sí.
Tindrem els propers mesos, sens dubte, i els propers parell d'anys com a mínim, 14.000
versions,
històries,
pel·lícules, sí, sí, sí.
Guides, versions sobre aquest afer. El que és real és que avui, la situació és de que a nivell econòmic, podem tindre com a mínim una visió personal, una visió de l'activitat econòmica i una visió de quin és l'impacte global d'aquesta pandèmia. A nivell personal, si em permets, jo voldria dir que es poden donar tres escenaris diferents,
sí.
Que el nivell d'ingressos de les persones, famílies, segueixin igual i no es vegin afectats. I, per tant, això seria un grup de persones que tenen, doncs, bueno, que tenen, són benestants, o fins i tot doncs, els pensionistes, que tenen uns ingressos fixes i que no es modificaran, els funcionaris, que encara avui tenen uns ingressos fixes i no es mouran, i malauradament també, però en aquest cas no deixa de ser un aspecte positiu, la gent que encara avui doncs, està cobrant l'atur, que com a mínim sap que aquesta xifra de moment no li tocarà. Aquests serien els que no tindran cap variació del seu nivell d'ingressos actual. Després d'aquest tipus de gent, evidentment tenim la que probablement tindran menys ingressos, que són, a nivell personal, estic parlant,
sí.
De tota aquella gent que està en aquests moments o que ja estava immers en ERES o en ERTOs que han fet ara, etcètera,
sí, sí, sí.
Que evidentment tindran doncs, un problema econòmic. Vull dir, els seus ingressos volen minvats. Amb un 10%, un 20%, un 30%, però es veuran minvats. I, per tant, això doncs, vol dir que, sens dubte, genera una situació paral·lela que són problemes. També hi ha una tercera part de gent que és la que no té ingressos. És a dir, la gent que ja no té ni atur ni té treball. I, per tant, vol dir gent que ja té problemes.
Sí.
I que és molt vulnerable. I, aleshores, clar, les solucions són molt diferents en un cas o en un altre. Per tant, l'escenari que ens arriba doncs és un escenari que serà prou complicat. I en aquesta línia jo faria tres apunts
sí.
Sobre aquesta visió personal, que seria una reflexió. La primera seria que si hi ha menys ingressos i que no se sap durant quant de temps hi haurà aquesta situació,
sí.
Que són dos factors que són reals, doncs el primer que s'ha d'intentar fer, el primer és reduir despeses i segons fins i tot des del mateix moment en què estem ara.
Ja.
És a dir, començar ja a planificar quines despeses podem reduir o eliminar. I si a més sona la música i hi ha capacitat, si és viable, estalviar, encara que siguin 2 euros, però estalviar. Segona cosa que jo recomanaria molt és que llevat que sigui per un motiu molt imprescindible, que no ens endeutem. És a dir, endeutar-se quan hi ha una situació com aquesta de reducció d'ingressos d'entrada, sí. Sense abans fer coses com aquestes que estic dient de reduir despeses i de més, és una manera d'entrar en una roda que genera problemes de per vida.
Que té una sortida molt complicada. És a dir, no ens fiquem, en principi, a terminis. Davant del dubte, que no hi ha molt dubte, però davant del dubte, no.
No.
Malgrat,
no.
Clar, perquè entenc que les empreses ara, Jordi, les empreses ara faran propostes als consumidors per dir, tingui aquest cotxe i pagui 50 euros al mes. És a dir, ara anirem a una economia de guerra per part de tothom.
D'acord.
Jordi, però perdona, encara que tinguem feina, encara que un funcionari, una persona que més o menys no tindrà variacions als seus ingressos, també aquestes persones, tu recomanes que no us fiqueu?
com deies tu ara, un funcionari que segueix, gràcies a Déu, mantenint el seu nivell d'ingressos habitual,
sí.
Home, ara poder no és el millor moment perquè s'emboliqui a comprar, doncs això, fer el pis amb obres. Ara no seria el millor moment. Per què? Doncs perquè hi ha una incertesa de duració d'aquesta pandèmia i qui ens diu que d'aquí 2 mesos que això continués i que l'Estat es vegués obligat doncs, a reduir els sous dels funcionaris amb un 10 o un 20%. Aquesta persona, sense voler, es trobaria amb un problema de canvi de peu. Per tant, en tant en quant això no finalitzi, ara és el moment de mantindre la calma.
Prudència.
La paraula exacta és la que acabes de dir, Sergi.
Prudència. Prudència.
Ara toca ser prudents perquè estem en una situació que no sabem quin termini té i, per tant, no sabem com pot canviar els escenaris d'ingressos, que és la font d'alimentació que tenim per tota la nostra vida. Jo aprofitaria per demanar als nostres oïdors que aprofitin per fer un pressupost.
Home,
personal.
Jordi Mavres i el seu pressupost. Saps? Sí, sí, senyor, sí, sí.
Jo sé que soc molt insistent en aquest tema.
Fas bé.
I, a més, en aquest cas, no demanaré no diré que el facin dels propers mesos, perquè justament és una incertesa important, sinó de, per exemple, els 2 o 3 darrers mesos que han passat. I on és? Per què? Perquè aleshores, el que dèiem amb el primer punt, podem veure en què ens han gastat els diners. I, per tant, podrem separar dels diners que hem gastat quins són els necessaris, quins eren accessoris. Envers amb això, amb una simple fulla de paper, com a punt, amb l'extracte mateix del compte, com a resum de tot, és simplement intentar planificar l'economia domèstica.
Per tant, les vacances seran prescindibles, a no ser que alguna persona que tingui alguna segona residència digui, bueno, per menjar aquí, menjaré al costat del mar o menjaré a la casa del poble. Total.
Però, Sergi, econòmicament, jo el que dic és, si tu, amb els números passats dels 3 mesos darrers, ets capaç de separar el que és necessari del que és accessori, és important perquè et permet planificar. I si vols, no passa res, que quan planifiquis puguis dir que amb l'escenari que creus que tindràs d'ingressos pots afegir que de vacances en posaràs 100 euros, 1.000 o 10.000 o els que siguin. I t'és igual que aquestes vacances siguin a casa mirant pel·lícules, o siguin de viatge, o sigui donant la volta al món. Però el que és important és que tinguem l'apartat escrit i mesurat.
A les seves ordres, senyor Mavres, a les seves ordres. Per acabar, impacte global?
Bé, jo diria que a continuació de la visió personal o familiar, sens dubte, l'impacte global és que l'activitat econòmica, tant dels autònoms com de les microempreses com de les pimes, es veuran afectades per una menys activitat, que comportarà menys ingressos. Aquests menys ingressos, sens dubte, impliquen menys comandes i, per tant, això genera problemes de pagament. I això generarà, a la vegada, probables plans ERTOs i gent que aniran a parar l'atur. Amb la qual cosa, comencem a donar la volta al cercle nefast de problemes. I l'impacte global que té aquesta situació anòmala és que, per un costat, augmenten les necessitats socials. És a dir, els ajuntaments tindran que fer esforços molt més importants dels que tenien fins ara per donar suport a la gent que té problemes. I ja no estem parlant de gent vulnerable, que no. Estem parlant de veïns com de la teva escala, com de la meva, de la nostra mare. És a dir, gent normal i corrent que començarà a tenir seriosos problemes econòmics i tindran necessitats socials. I a part dels ajuntaments, hi haurà una altra sèrie d'institucions socials, com pot ser Càritas, el Banc d'Aliments, etc, que tindran moltes més necessitats per cobrir justament aquesta situació absolutament anormal del mercat. I, per altra banda, si hi ha menys activitat econòmica, si els empleats cobren menys diners, això va parar el sac gran de tots, que el sac gran de tots és l'Estat. I, per tant, l'Estat es trobarà amb menys ingressos via impostos, amb menys ingressos via recaptació, i, per tant, vol dir que l'Estat sí que tindrà que prendre una decisió molt important, que serà la d'endeutar-se. En teoria, diguem-ne que Espanya seria un dels països que ja estava en línia i que tenia que intentar reduir el seu deute, doncs tant Espanya com molts altres països es tindran que endeutar fins on calgui, i dic fins on calgui, per donar o ajudar a donar la volta a la situació global que hi ha en aquests moments a la seva ciutadania i a les seves empreses. Com? Doncs endeutant-se per generar activitat via generació de noves infraestructures, generació de creació d'hospitals, millorar carretera, és a dir, activitat que generi a la vegada llocs de treball, que generi a la seva vegada que les empreses tornin a contractar gent i donin aquesta activitat que ara, malauradament, no existeix. Això per una banda. Però per altra banda,
sí.
Ha de donar alguns tipus de suports, tant els ajuntaments, sens dubte, tindran molta més necessitat, per tant, tindrà que dotar-los de millors recursos, a les comunitats autònomes, també amb la seva mesura per la seva responsabilitat,
sí.
I als ciutadans de carrer, també. I això valdrà molts diners. I aquests diners, com que no els té a l'Estat, els tindrà que demanar. I no es podran tornar en un any, ni en dos, ni en tres, ni en cinc. Per tant, això, aquests préstecs per pagar això,
sí.
Ho tindrem que pagar entre tots en el moment en què comencem a normalitzar la nostra situació i probablement els nostres fills i qui sap si algun que altre net. És la meva modestíssima opinió perquè sí. Només demanar que siguin el més assenyats possibles perquè no va de partits, no va de colors, va d'humanitat.
Va de persones. Si em permets, ara, hi ha aquí, al costat de casa meva, un pont, després de la teva dissertació. Aniré a fer una volta pel pont, sempre dintre del confinament, i després del teu discurs, no sé si aixecaré una cama i diré... Buah!
Sergi, les coses clares. És a dir, jo penso que el que és important
sí.
És el que no s'està fent fins ara, que és parlar de la realitat. I la realitat no és que cada dia... Perdona, jo, això és un tema personal, és una opinió personal.
Sí.
Jo a mi el que no m'agrada és que des de fa 15 dies o 18 o 19 dies, no ho sé,
sí.
L'únic que sento a tots els canals, a totes les hores,
sí.
És el número de morts i de positius i de no sé què. Però parlem de coses positives, primer.
Jo penso que
cal humor
perquè
en aquests moments la gent està molt desesperada. I el que tu has dit, de dir, bueno, ja en tiro el pont, és una miqueta la percepció que té la gent del carrer. És a dir, hòstia, no puc sortir... Això s'acaba? No, això no s'acaba. Jo penso que això no s'acaba i penso que el que tenim que fer és ser assenyats. I nosaltres justament estem en un lloc que la gent, un país que la gent és molt assenyada. Per tant, hem de ser clars i tenir que dir, senyors, jo haig de complir les normes més o menys globals i amb el meu criteri del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
Sí.
No haig de sortir, doncs no surto. I quan això millori ja veurem què passa. Dos, m'haig de posar guants o mascareta o tinc que anar...
Me la poso. Sí.
La poso. Vale? En temes econòmics, doncs restringir al màxim les despeses i preveure que pot haver això més dies dels que pensem, perquè això millor no penso que d'aquí 15 dies la gent ja comenci a baixar.
Jo tinc una expectativa
que espero que no es compleixi, i no sóc ningú ni conec temes de salut.
Setembre?
Però jo tinc una expectativa...
Setembre?
Setembre, fins a mitjans de setembre no es començarà a ser normal. Hi haurà un nivell d'activitat ja quasi rossant la normalitat. ¿Vale? Però d'aquí a l'allà les passarem canutes i estarem descentrats i desconcertats, i això no passa res. Ho hem de fer-ho i hem de portar-ho amb la millor de les alegries possibles. I si pot ser que ens passin pel·lícules de Charlot, ho s'agraeix.
I després d'aquesta bonica dissertació, sempre hem t'optimista de Jordi Mavres, donem per acabada... No, encara. Jordi Mavres ha fet una extraordinària radiografia de la realitat, però enmig de tot això, sempre hi han bones notícies. Bones notícies. Parlàvem fa una estona amb Fede Segarra, director de comunicació de DAM, sobre les accions que està fent DAM de responsabilitat social corporativa, com donar 80.000 litres d'alcohol a l'Hospital Clínic, d'acord? Com fer un concurs via Instagram per recuperar els valors de la gent jove i el seu talent musical, com donar 80.000 ampolles d'aigua, en aquest cas Aigua de Berri i Fuente Liviana, que són marques de DAM. Bueno, i a més, no està sola, DAM. Banco Mediolanum, patrocinador d'aquest espai, ha donat 100.000 euros... No 7.000, no 7.000, no, 100.000, 100.000 euros a la Fundació de l'Hospital Clínic de Barcelona pels seus projectes que estan investigant fàrmacs sobre aquesta fase aguda del coronavirus i que estan contribuint tant de bo sigui ben aviat, a desenvolupar una vacuna. En aquest sentit, Banco Mediolanum costeja tota la investigació per aquest assaig clínic que compara dues estratègies de la fase aguda d'aquesta malaltia, per la qual cosa, per veure quina de les dues redueix més el número de pacients que necessiten un tractament a la UCI o no el necessiten. Això ha informat Banco Mediolanum ahir, dimarts, amb un comunicat. I a més d'aquests 100.000, Mediolanum aporta una donació al projecte mRNA-COV2, que està mirant de cercar una estratègia innovadora pel desenvolupament d'aquesta vacuna davant del virus. I, paral·lelament, Mediolanum llança una campanya a través dels seus Family Bankers, que està molt bé, que difundiran el projecte de la Fundació del Clínic amb la finalitat de rebre donacions de clients per investigar aquesta vacuna. Per tant, o ens hi posem tots i guanyem, o perdrem. I m'està bé que Banco Mediolanum, que és un banc, i punt, doncs faci aquest puntet de més, o aquest puntàs de més, de responsabilitat social corporativa. Enhorabona, Mediolanum, i gràcies, perquè al cap i a la fi els beneficiats són tots. He dit bé?
Felicitats.
Molt bé, doncs dit això, ja veus que el món s'acaba, però s'acaba bé. S'acaba sí. Bé. No, en aquest sentit, doncs sí que m'ha agradat donar les gràcies a Mediolanum i acabar aquesta secció no catastròfica, sinó real, molt real, perquè conec el teu seny i el teu sentit comú, que és palmari, que és extraordinari. Jordi Mavras, senyor economista, que passi vostè uns bons dies de Setmana Santa, confinat a casa, nosaltres farem el mateix, i ens retrobem la setmana vinent, d'acord?
Molt bé, bona Setmana Santa.
Igualment.
Que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Aquest any, més que mai, viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel. Divendres Sant, dia 10, a les 8 del matí, laudes des de l'abadia de Montserrat. A les 7 de la tarda, les 7 darreres paraules de Jesús a la creu. A les 5, acte litúrgic de la Passió del Senyor i Via Crucis. A les 7, l'Stabat Mater de Manel Pla. I a les 9 del vespre, clàssics en viu i el responsori de Tenebres. Escolta i viu la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel,
50ers, la ràdio de sempre.
Les persones, les empreses, ens hi posem quan hi ha situacions inesperades i segurament no desitjades. És el cas aquest del coronavirus, de la Covid-19, que ens està afectant a tots. I de quina forma? A tots són tots, a tots és tot el món, a totes, totes les empreses, és a dir, que aquí no hi ha qui guanyi ni qui tingui com a mínim un punt de partida, un punt d'avantatge. Tenim comunicació directa amb el director de comunicació de Damm, Fede Segarra. Què tal, Fede? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
Com estàs?
Bé. Adaptant-se.
adaptant-se, jo espero que com a molt, fins aquí 2 mesos, perquè estem tots que una mica ens pugem per les parets.
Sí, pinta que això s'allargarà i que haurem d'estar a casa uns quants dies més.
Bueno, quan parlava de les persones que ens hi posem i posem un punt de seny, parlo de moltes coses. Per exemple, he vist avui o ahir a La Vanguardia que el port de Barcelona està mostrant un mar espectacular, espectacular. I això és culpa nostra. És a dir, aviam si això, per exemple, ens donem compte de que la porqueria que llancem nosaltres, els vaixells, al port de Barcelona, si no ho fem, podem tenir un espectacle com aquest, impressionant. I això lligo, a més, amb la campanya que vau iniciar el passat estiu, amb DAM, al capdavant de tot, de cuidar el planeta i de cuidar el mar, perquè, com tu deies, no hi ha un planeta B, no hi ha un segon planeta.
Sí, la veritat és que, bueno, si podem treure lectures i alguna cosa positiva d'aquesta crisi, sí, que en traurem, és que bé, la natura i el mar està castigat dia a dia per la nostra activitat, per les nostres deixalles, per tot el que consumim, i si no fem un ús responsable i un consum responsable i una derivació responsable de tot el que generem nosaltres amb el nostre consum i amb la nostra productivitat, doncs posem en risc d'una manera molt clara el nostre planeta, no? I, malauradament, en aquests moments el Mediterrani, que és el mar on vivim i que el disfrutem cada any i que l'han disfrutat totes les generacions i esperem que ho gaudeixin totes les que venen, està patint i ja tenim un problema amb el plàstic i aquests dies que hem reduït molt tota l'activitat, doncs estem gaudint d'un aire increïble, d'un mar increïble i, doncs mira, això és una de les lectures positives.
Al cap i a la fi, quan parlava abans de les persones i les empreses, hi ha empreses, per exemple, DAM, que és una fàbrica de vendre cerveses, de fabricar i de vendre cerveses, però que fa altres activitats que són, per exemple, entre d'altres notícies, hem llegit que DAM ha donat per fabricar 80.000 litres a l'Hospital Clínic de Barcelona. És això?
Més o menys. Nosaltres a la fàbrica del Prat, sí, per fer la cervesa sense alcohol, la 00, nosaltres, en el procés de l'elaboració de la cervesa, fem la cervesa amb alcohol. Mm. O sigui, fem el procés exactament com si fos una cervesa amb alcohol.
Sí.
I l'última fase li traiem a l'alcohol. Llavors, tenim un subproducte que es diu un líquid, que és una mescla hidroalcohòlica.
Sí.
Vale? I que normalment aquest producte nosaltres el portem a l'alcoholera i a partir d'aquí doncs, es comercialitza amb alcohol clàssic tant per la indústria farmacèutica com altres indústries. Nosaltres, des que va sortir la crisi, aquest líquid que és una mescla hidroalcohòlica,
sí,
que serveix com a base per fer alcohol, sí, per exemple, de 100.000 litres de mescla hidroalcohòlica traiem 38.000 litres d'alcohol de 96 graus. Aquesta és una mica la proporció, eh? 1:3. Doncs tot això, en comptes a través de l'alcoholera, ha anat directament cap als centres hospitalaris perquè serveixi com a mesura d'higiene i per prevenir el contagi. Nosaltres, a mida, no puc dir, no? Però que sàpiga la gent que cada vegada que pren una Freedom i que s'hi pot escollir diferents marques de sense alcohol, que sàpiga que la sense alcohol nostra, l'alcohol està fent, bueno, un petit gra de sorra en aquesta crisi perquè va directament als hospitals.
Va bé saber-ho. En altre sentit, altres marques de DAM, que com són les aigües minerals Aigua de Berri i Fuente Liviana, és així, heu donat,
sí,
42.000 ampolles a diferents hospitals de Barcelona i de Madrid?
Sí, anem actualitzant. Des d'IFEMA, al Clínic, Belvitge, residències, centres assistencials, anem actualitzant. La xifra està creixent molt, hi ha molta necessitat d'aigua i des de fa dies, des de fa molts dies que estem col·laborant, estem ajudant i tenim dos en el grup que a part de fer cervesa tenim altres negocis. Hi ha dos manantials, una conca que es diu Fuente Liviana, sí, una zona meravellosa,
sí,
i que des d'aquí estem fent tota l'acció social cap a Madrid i cap a Llevant, i Aigua de Berri, aquí a Catalunya, al Pirineu, ho estem fent a tot Catalunya. I la veritat és que qualsevol centre assistencial hospitalari que ens està demanant aigua, i nosaltres que tenim molta relació amb a molts centres, sí. estem enviant activament a molts llocs.
Quan parlàvem fa una estona fora de micròfon de treballar a casa, clar, això no surt de la nit al dia. Entenc que hi ha una persona del grup que treballeu a DAM que diu, escolta'm, i si fem això, i si fem això? En aquest sentit sí que és veritat que la feina d'equip és des d'una persona que té la idea, que la proposa, que la posa en comú, fins a una altra, a la part més alta de la piràmide, que l'aprova, això no deixa de ser feina a casa, això no deixa de ser confinament.
Sí, la veritat és que coordinar després tota l'activitat d'aquesta que deies tu, de responsabilitat social,
sí.
afortunadament, i amb això és un luxe treballar a aquesta casa, una companyia amb tants anys d'història, que de fet hem fet 144 anys d'història, que està tan connectada amb la societat. Pensa que nosaltres, l'ADAM, és una empresa que tenim tres generacions de gent treballant a casa nostra, per exemple.
Sí, 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 sí.
Quan teníem operativa la fàbrica de Rosselló, que va estar operativa fins l'any 92, formaven part pràcticament de la ciutat d'una manera industrial, no? Després hem sortit de Barcelona, estem al Prat, però mantenim una relació molt, molt, molt estreta i molt directa. I jo ho dic que som una empresa molt, molt connectada, no?, amb la societat.
Sí, sí.
Per tant, ho vivim molt, molt a prop, totes les coses que li passen a la societat i les necessitats que pot tenir la societat, no? I hem viscut moltíssimes crisis en aquests més de 144 anys d'història, i t'he de dir que per part de la direcció, i evidentment, perquè ho estem fent a través de la Fundació també, i la Fundació és la propietat de la companyia,
sí.
des del minut 1, més enllà de dir, bueno, proposeu, és la direcció i la propietat de la companyia ha dit què podem fer nosaltres per ajudar.
Clar.
O sigui que amb això, un luxe treballar... Jo treballo com a director de comunicació, ho estem coordinant tot, ho estem coordinant amb la Fundació, ho has de coordinar amb logística, operativament, doncs, clar, evidentment, treure un tràiler d'aigua d'un dels nostres magatzems no es treu així com un fent una trucada i envia un tràiler, no?
Clar, no és un pack de 6 cerveses, no.
Però tant a nivell logístic com a nivell administració, producció, tothom, està posant facilitats.
I saps com es nota això, si em permets, Fede, quan les persones que teniu, no només els que teniu càrrecs de certa rellevància o de direcció d'algun departament de DAM, sinó que altres persones que no estan a aquesta part més alta de la piràmide, però quan veus una persona que no té cap càrrec, però que diu, hem comprat això, quan et sents partícip, això es nota molt.
Sí, és la lleialtat i nosaltres ho treballem. És un dels valors que jo crec que ens diferencia. Hem crescut molt. Al final som un grup que treballem fora 5.000 persones, no? I probablement hem perdut una mica aquest esperit d'una empresa no tan gran, no?
Uh-huh.
Però t'he de dir que, per exemple, en totes aquestes iniciatives, el que és important és que la companyia, més enllà de després fer alguna cosa de comunicació externa o atendre els mitjans com tu i parlar i donar una mica d'altaveu a tot el que fem, és explicar-ho internament. Explicar-ho internament, això forma part de l'orgull de pertenença a aquesta companyia i som molt actius des de comunicació interna, que tothom dintre la casa, primer, pugui tenir iniciatives i pugui presentar qualsevol iniciativa, i dos, que estigui puntualment informada de totes les activitats que fa la casa i que senti una mica d'orgull de treballar a una companyia o una empresa com l'ADAM, no? Que si algú s'ha caracteritzat en aquests 144 anys d'història és estar al costat de la societat i ajudar a tothom en el moment que sigui necessari, no? I ho continuarem fent, això espero.
Home, no, seguríssim. No pot canviar això de cap manera. Vull també destacar altres coses que, no tenint una relació directa amb el coronavirus, es continuen fent any rere any. Per exemple, la setmana passada van commemorar el Dia Mundial de l'Autisme i és maco l'homenatge que feu des de la façana d'Adam, tota vestida, tota disfressada, tota enllumenada de color blau.
Sí, ho fem amb molts dies, commemoratius de certes malalties.
El càncer de mama, per exemple, sí.
El càncer de mama, també. I il·luminem les nostres instal·lacions i és una altra granet de sorra de conscienciació a la societat, primer, que tenim aquest problema i que entre tots hem de col·laborar. També pels empleats i per la pròpia companyia, doncs, que quan vas a treballar o surts a treballar veus el teu edifici il·luminat amb un color diferent,
sí.
I això ajuda a la conscienciació de tothom que doncs, en aquest cas l'autisme és una malaltia sí, que afecta minoritàriament doncs, a nens i nenes i que hem de posar recursos, hem de col·laborar i la societat ha de reaccionar.
I acabo, a més a través del vostre compte d'Instagram estrenat, que es diu Agenda Estrella d'AmCat, heu llançat un concurs de talent musical, una estrella a casa, perquè cada vegada veiem més directes a Instagram i gent que s'arrisca. Bueno, vés a saber, vosaltres que feu reunions i exposicions i actes, fins i tot tres cada dia a l'antiga fàbrica, bueno, aquests actes momentàniament s'han traslladat a Instagram.
Sí, malauradament, no? I
tornaran.
Sí, tornaran, Sergi, probablement tornaran més tard del que pensem, bueno. perquè progressivament el desconfinament, si es pot dir així, sí. Doncs probablement a la música, al teatre, al cine, al futbol, a grans espectacles que agrupen molta gent, clar. Això serà probablement una mica més lent, no? I és veritat que els grups de música en aquests moments, els últims anys, viuen pràcticament del directe. I llavors s'han deixat de vendre... bueno, de la nostra època, ja que parlem de 50,
sí, sí.
Clar, parlar d'un CD o un disc, o això és ciència-ficció, no?
Això s'ha mort,
no? I les plataformes digitals tampoc els hi dona molt... del pastís, tampoc els hi dona molt als grups, no? I grans grups sí que tenen molts recursos i guanyen molts diners, no? Però diguem-ne, el grup emergent, local, que ha de tenir visibilitat, ho té molt complicat, no? Uh-huh. Llavors, davant d'aquesta situació,
sí.
Nosaltres vam pensar, normalment a l'antiga fàbrica i a tots els festivals de música que nosaltres col·laborem, que continuarem col·laborant per molts anys, sempre hi havia una part destinada al recolzament del talent musical més emergent, no?
Sí,
cantautors, bandes que començaven, no? I nosaltres apretàvem molt els festivals que els donessin una mica de finestra de visibilitat.
Sí.
I a l'antiga fàbrica això ho feien molt.
Sí, sí.
Clar, a l'antiga fàbrica tenim la capacitat que tenim, eh? Però al Sant Jordi musical, durant la setmana tots els concerts que fem, i això ho havíem perdut, clar. Des de l'estat d'alarma això s'havia perdut. I nosaltres nosaltres fem cervesa i venim cervesa,
sí, sí.
Però tenim una història d'amor molt, molt íntima amb la música, i jo crec que Estrella no seria el que és sense la música, i aquí ens allargaríem molt, però els que tenim 50 anys,
sí.
La cançó de l'estiu i des de l'any 90...
Per favor, per favor.
I no tant la cançó de l'estiu, si agafem els anys 90, també teníem experiències musicals d'Adam.
Bueno, és la cançó, és la cançó i és l'espot de l'estiu.
Sí, sí, sí. I la música Estrella Adam li ha donat i l'ha ajudat molt a construir aquest concepte d'estil de vida mediterrani, no? Uh-huh. Per tant, si la música no continua amb força, nosaltres patirem. Nosaltres, tot i que venem cervesa, no fem festival, patirem. I li vam donar una volta i dir, doncs aprofitem Instagram, aprofitem les noves tecnologies, aprofitem que tothom està a casa per fer un concurs, que la gent... I donar visibilitat, encara que sigui... permetem, virtual.
Bueno, no, virtual i real, perquè la gent està a casa, al sofà de casa, a una habitació, està consumint, estem consumint tots.
Sí, però... sí, i animem a aquests grups a que presentin les seves propostes, i em sembla que és el dia 20 d'abril, bueno, hi ha un concurs, i el dia 20 d'abril sortirà el guanyador. No pretenem fer un OT, però la veritat és que el que veus és molt interessant, i la creativitat dels grups aquests emergents des de casa, d'un i no, bueno, fa molt bé. Jo animo a tothom que ho miri.
Sí, sí. Nosaltres també, que sàpigues que OT, en aquesta última edició, ha tingut de forma impressionant molt més seguiment a les xarxes socials, YouTube i Instagram, que no al seu canal evident, que és la televisió. I això vol dir que coses estan canviant. I vol dir que adaptar-se està molt bé.
Sí, sí, està molt bé. Està molt bé i si ho tenim i l'hem d'aprofitar i és una realitat.
Molt bé. Fede, un altre dia parlarem de l'espanyol. Quan sàpiguem com acabarà i de quin mal morirem. Que jo crec que... Saps què passa? Que no em puc resistir. Jo crec que els principals valedors de la Lliga i de la Federació Espanyola estan fent veure que volen jugar, però jo veig que és impossible jugar.
Jo crec que serà molt complicat.
Sí.
Crec que serà molt complicat perquè... En públic ho veig pràcticament impossible,
sí, en públic.
Eh?
Sí.
I sense públic jo crec que la per molt el futbol i no sé si sense públic val la pena arrencar d'aquesta manera i acabar la Lliga i les competicions d'aquesta manera tan forçada, no? Sí. La meva opinió, eh?
Sí.
Jo penso com tu que pinta que no... que la Lliga, el Barça serà campió, nosaltres ens salvarem.
Sí, i pujaran dos
i es farà una Lliga de 22. No?
Exactament.
Però bueno, hem d'esperar perquè aquí la gent de la marca, les autoritats sanitàries, són ells els que decideixen, però si s'ha de pecar d'algú, Sergi, jo pecaria per prudent.
Sempre.
I llavors, clar, tu pots obrir centres comercials perquè ho tens molt controlat, diguem-ne, l'aglomeració de gent,
sí,
la distància entre gent... Bueno, tots... No m'imagino un camp de futbol fent això. És que no m'ho imagino.
És que és impossible.
I que algú marqui un gol i no t'abracis al del costat, no?
És que és impossible.
És impossible.
I llavors,
no sé, però crec que per prudència...
Sí.
Per prudència sanitària, eh? Però jo no entenc. Però que ja dona igual si s'aixeca el confinament al mes de juny o al mes de juliol, sí, per temes esportius. I ho dic amb molta pena, perquè això, sí, li afecta directament a la música, als festivals. Aquest matí en parlàvem nosaltres internament, no? Hi ha molts festivals que comencen al mes de juny i bueno, no sabem què passarà, no?
S'ha d'esperar, però la prudència és la millor medicina. Sens dubte.
Jo crec que sí. Clar, no? Ara que estem aquí,
sí,
ja ficats...
Imagina't un festival sense gent.
No, és impossible.
És impossible. I a mi, amb el tema del futbol, que ens agrada, jo crec que donar per bo, acabar una lliga sense espectadors és, per part dels responsables futbolístics, certificar que a l'afició no ens necessiten.
Clar,
que els importem un, i que els clar. Importem un rave. És certificar que no ens necessita...
Bueno, sí, entraríem en una fase, en una tercera fase molt delicada,
sí,
perquè s'està plantejant també, hi ha hagut veus, per exemple, de campionats de tenis, fer-ho sense públic.
Sí, clar. És
que... A mi em sembla això... És veritat que si, per exemple, a Roland Garros van 12.000 persones en directe, ho veiem en, no sé, per dir-te una vegada, no sé, 50 o 60 milions de persones en directe a una final, no?
Uh-huh.
Però que aquestes 12.000 persones durant tota una setmana que estiguin gaudint del tennis i l'espectacle que significa doncs, veure unes grades plenes i l'ambient, no sé, a mi em semblaria també que entraríem en una fase...
Complicada, de relacions complicades. Entre consumidors d'aquest producte, que és futbol i tot el que comporta, sí, i responsables i organitzadors. Bé, no és el tema. El tema era l'alt percentatge d'implicació de DAM amb les coses que estan passant.
Sí.
Ha estat un plaer, com sempre.
Ara, bueno, Sergi, moltes gràcies.
Una forta abraçada.
En públic o sense públic, sí, la DAM hi serà.
I tant. I ens prenem una, encara que sigui al mes d'agost o al setembre. Una o dues, ja ens ho mereixem. Gràcies, Félix Segarra, director de comunicació de DAM. Adéu, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Mireu que fa anys que m'hi dedico i que m'apassiona la ràdio comercial. Mireu que m'agrada comunicar i anunciar productes, especialment quan aquests productes m'agraden. I que, per tant, m'apassiona dir allò de... Que bé que senta una estrella ben fresqueta. Sí que m'agrada, sí, clar que m'agrada. Però us seré sincer. Amb en Fere fa anys que ens coneixem i és el primer cop que l'entrevisto per antena. El primer cop. No hem parlat durant aquesta entrevista de les qualitats d'Estrella DAM. No hem parlat. No hem dit allò de que bé que senta una estrella ben fresqueta. Ja ho sabem. Però en aquest cas m'ha encantat poder comunicar, poder explicar les coses bones que fa DAM, que a banda de fer una cervesa ben bona, fa unes accions extraordinàries. Això de RSC, responsabilitat social corporativa. I a més, gairebé els tinc de veïns. Estic a 5 estacions de metro. I amb aquesta meravellosa cançó de Stevie Wonder us dic adeu, bon cap de setmana. No. Farem festa dijous sant, demà. Farem festa divendres sant, demà passat. Farem festa dilluns de Pasqua. I per sort avui no diré allò de prudència a la carretera perquè Oi que no em sortireu? Oi que no? Oi que no? Portem-nos bé, família, portem-nos bé. Ja tindrem temps de sortir. Gràcies, família de Ràdio Estel. Soc feliç fent aquest programa. Us estimo. Adeu.